A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Passen dos minutets de dos quarts d'onze del matí d'avui divendres. És l'hora de Medicina Comunitària. Un espai que, com saben, fem en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges, amb el CAP de Sitges, en el que hem anat descobrint doncs, figures que treballen, que hi són dins el CAP, que molts probablement desconeixien, com ara la dentista, com ara el psicòleg, com ara, en fi, estem descobrint coses també amb aquesta secció d'un món que d'alguna manera és familiar, perquè és el CAP de Sitges, és allà on acudim quan estem malalts, i avui ens acompanya aquí l'estudi en Jesús Fleta. Molt bon dia, Jesús. En Jesús és psicòleg, de manera que t'apropis una miqueta més al micròfon. Perfecte, així perfecte, així et sentirà bé. En Jesús, com deia, és psicòleg i és el referent de benestar emocional comunitari del CAP de Sitges, que aquesta és una figura nova que ha introduït, que ha inclòs ara el CAP de Sitges en les seves files, i que d'entrada, Jesús, explica'ns què és això de referent de benestar emocional comunitari.
Bueno, el referent de benestar emocional comunitari és una figura que ha sorgit nova arrel de la pandèmia. S'ha detectat que bueno, el malestar emocional ha augmentat a nivell comunitari, que hi ha més persones que demanen això, hi ha hagut un augment de la medicalització de la població i, per tant, s'ha determinat que, bueno, que calia una figura, sobretot en referència a la intervenció més a nivell comunitària.
Uh-huh. Per tant, d'alguna manera, entenc que això d'alguna manera ha provocat o ha accelerat la pandèmia, no? Que hem vist tots com sobre la taula es posava el tema de la salut mental, no? I d'alguna manera entenc que aquestes noves figures que entren al CAP, com ara a la teva, són una resposta, no? a això, no? A veure aquesta evidència, no? Aquesta evidència de que la salut mental està aquí, la tenim i s'ha d'actuar davant d'ella, no?
Sí, exacte, és una cosa que hem d'agrair perquè s'ha intentat intervenir en aquesta situació i s'ha creat aquesta nova figura per intentar donar suport a aquest, uh-huh, a aquest malestar.
Quan parles d'abast comunitari, en què ens estem referint?
Bueno, el que farem és sobretot intentar intervenir en aquelles població diana que detectem que pugui tenir més necessitats.
D'acord.
Des de joves, adolescents, fins a gent gran o qualsevol col·lectiu que calgui. Malestar de cuidador, tots els grups que siguin una miqueta vulnerables.
L'atenció, però, és individual?
No.
És comunitària, també. Exacte. És grupal, d'alguna manera.
Exacte. Es faria a nivell comunitari, ja sigui en diferents espais, ja sigui el propi CAP o centres cívics, centres oberts, on sigui, uh-huh, però es faria a nivell de grup, a nivell de taller, a nivell de psicosocial.
Social.
És a dir, el que s'intentaria fer és una intervenció a nivell psicoeducatiu.
Uh-huh. Entenc que és una mesura preventiva, principalment, o sigui, que actua però que vol ser preventiva d'un empitjorament de la situació?
Exacte, el que busca aquesta figura sobretot és això, intentar fer una intervenció preventiva per intentar reduir aquests nivells de persones que acudeixin al CESMA o un malestar molt superior o que arribin fins i tot a la medicalització només per no tenir eines per pal·liar aquesta cosa.
D'acord, per tant, aquest referent, la teva figura, sobretot, ha d'actuar, diguem, en les primeres mostres, no, de salut emocional o salut mental tocada, no? És a dir, abans d'arribar a necessitar de medicines, no? Abans d'arribar a això i s'actua de manera grupal. Jo no sé si aquesta actuació comunitària, global, té altres beneficis més enllà d'aquest preventiu general, és a dir, en el sentit de, si a nivell individual té beneficis també que el tractament sigui comunitari.
Sí, bueno, totes aquestes sessions grupals, totes té evidència empírica que és molt potent i és molt beneficiós per a les pròpies persones rebre el suport d'altres persones que es puguin veure's en la mateixa situació.
Per allò de l'efecte mirall, no? Que veus en un altre allò que t'està passant a tu.
I que moltes vegades no som capaç de donar-nos compte que altres persones també, quan ho estem patint nosaltres, no tenim la sensació de que a altres persones li pugui passar el mateix.
Sentiu, no sé si ja ho veieu, ja, ara que ja estàs en actiu, des de fa poquet, no, Jesús?
Fa molt poquet, tot just fa una setmana.
Acaba d'aterrar, eh? Sí, Jesús estem... acaba d'aterrar, per tant, de la figura no hi podrem parlar gaire, perquè, és a dir, d'alguna manera tot just acabes d'arrencar, però entenc que ets psicòleg, que ja tens experiència en la matèria, i jo no sé si ja detecteu d'alguna manera quins són aquells grups de població que són més susceptibles de ser pacients d'aquesta necessitat o d'aquest benestar emocional comunitari, no?
Bueno, hem de dir que això depèn molt de la població, perquè ara el que estem actuant és això a nivell poblacional, i aleshores pues, hem de conèixer i ara hem de fer una avaluació de veure com està la situació de Sitges i veure una miqueta quines són les demandes i la necessitat que detectem més així. Perquè, per exemple, hi ha altres poblacions o altres situacions en les que trobem més, un nivell més alt de distímia, o trobem un altre nivell de més mancança, per exemple, en joves en habilitats socials o millora d'autoestima o... Així que haurem de veure una miqueta com està la situació.
Com es fa aquest estudi? Es fa a través de o sigui, en col·laboració, entenc que són feines transversals, no? M'imagino que amb els propis metges, no sé si també amb els centres, no sé si amb centres educatius també teniu contacte.
Sí, exacte. Això és una col·laboració que és entre tots, que és una miqueta una detecció que pugui ser per part de totes les entitats, ja siguin associacions, organitzacions, ajuntament mateix, centres cívics i els propis metges, infermeres, és... Sobretot és un espai on ha de treballar la xarxa en general, intentar col·laborar tots.
No sé, com a psicòleg, si d'alguna manera t'alegra veure que des dels departaments de salut, no, s'estan creant aquestes figures, no, referents a la vostra àrea que fins ara doncs, eren inexistents. No, no sé com ho vius tu en tant que psicòleg.
No, absolutament. Fins fa dos dies pràcticament donava la sensació de que no s'apostava per... Tothom deia que era molt necessari, però la realitat era que costava, no? Fer aquesta passa per l'aposta i s'està fent. I això és una cosa que s'ha d'agrair i és que amb aquesta nova figura és una manera d'obrir les portes a dir, bueno, estem detectant que és important per la població, per les persones, tenir cura de salut.
I sobretot des de la sanitat pública, perquè clar, ja ho sabíem que a la sanitat privada hi podíem acudir al psicòleg, no? Però on no hi havia aquestes figures, no? On no estaven o estaven amb molt petites dosis, no? I moltes vegades gairebé de manera inexistent eren en la sanitat pública. Jo no sé si ara algú que ens estigui escoltant i que sent que potser està en una situació inestable a nivell emocional es pot, i potser t'està escoltant ara, no? I diu, ostres, doncs això m'interessa perquè igual no sóc jo, potser, imaginem, algú que veu que el seu fill o la seva filla, que sabem, no?, que entre els joves doncs, això de la pandèmia ha afectat molt, probablement tot el tema de la guerra, i ara en parlarem, també té afectació. Si potser veu que doncs, el fill, les amigues i els amics s'estan relacionant estrany, està patint, podria adreçar-se a vosaltres i plantejar-ho?
És com, sí, exacte, és com acudir al metge quan sentim que tenim alguna necessitat que normalment acostuma a ser més física, doncs el mateix a nivell de salut mental.
Ara dèiem, la pandèmia ha accelerat tot aquest procés, no? Perquè ha posat sobre la taula aquestes necessitats, no? I aquesta manca de salut o salut mental, diguem, justeta. I jo no sé si situacions com per exemple la que estem vivint ara, no? Bueno, no l'estem vivint directament, tot i que sigui indirectament, però estem veient moltes imatges, cada dia sentim notícies del que està passant a Ucraïna, no sé si això també té afectacions.
Bueno, sí, per suposat que té afectacions. Detectem que hi ha població que necessita d'un suport psicològic en aquestes situacions. Ara no sé si fa just una setmana llegia que a Sant Pere d'Arriba, si no m'equivoco, han arribat 150 persones o arribaran.
Sí, i aquí a Sitges estem a punt d'arribar i ja estem rebent també, sí.
Vale, per això, i és, si es detecta aquesta necessitat i es pot intervindre en algun sentit, s'intentarà fer.
Però més enllà dels que venen, pels que són aquí, el fet de veure tot això, sí. I de vegades...
Por.
Exacte, sí, la por.
Sí, exacte. Si es detecta que, bueno, si sentim que hi ha un malestar en aquesta situació, no? Perquè potser tenim la visió de que pot succeir, de que esclati una guerra o alguna, bueno, alguna creència, no? De que pugui succeir o avançar aquesta situació que pugui ser, que tindria molts, molts mals, pues, aleshores s'hauria de treballar sobretot a nivell d'això, no? De gestió emocional. De...
Uh-huh. Aquest treball comunitari, deia, abans parlaves, no? Entenc que pot tenir diverses fórmules, no? Un taller, una xerrada, no sé si hi ha fórmules que funcionen millor que altres, que és en funció de les persones, de la franja d'edat, no, o no sé si esteu preparant ja algun o teniu en ment ja algun tipus de, alguna modalitat concreta que segur que es farà, no? No sé si reunions, no sé com han d'anar, és a dir, com, una mica com és el tractament, no?
Vale, bueno, en principi de moment no sabem quin serà el format ben bé, perquè s'està definint tot en la nova figura, com ho farem, i sobretot és això, no? Depèn de molt a nivell individual de les persones que acudeixin al grup, de com es formin aquests grups, però sí que és veritat que hi ha una evidència empírica darrere de totes les intervencions que es fan. És a dir, nosaltres si fem algun tipus de gestió emocional es fa sota una base teòrica que està contrastada i està estudiada.
I creus que els pacients estem preparats per rebre, per acudir a aquest tipus de sessions o per rebre aquest tipus de tractament? És a dir, la societat està... Hi ha entès bé que això forma part, doncs, forma part també de la salut emocional, també forma part del nostre estat de salut, no? I que l'hem de cuidar?
Bueno, jo crec que una de les coses positives, si es pot dir, d'aquesta pandèmia és que ens ha donat marge per obrir aquesta capacitat introspectiva de donar validesa a les nostres emocions, de dir, ostres, hem estat en una situació en què ho hem passat malament i hem viscut una realitat completament diferent. Confinament, relacions amb persones des de molt a prop, que normalment en la rutina no veia estar ni has de conviure 24 hores, i s'estan obrint un altre paradigmes que a nosaltres, a les persones, ostres, pues, fins ara no m'havia aturat a sentir-me a mi mateix interiorment i a nivell emocional aquí n'hi ha alguna cosa que podem millorar.
Uh-huh. I com afecta això i com conviu això amb aquest dia a dia nostre, no? En general, no? Que és tot ràpid, que és tot accelerat, que és que de vegades quan parlo amb vosaltres els professionals de la salut, no? I que sento que la tendència a nivell de salut o el que recomana sempre les recomanacions és aturar-se, esperar, no sé què, però clar, després surts a la vida, no? I és molt difícil fer això, perquè és que una mica la vida et porta a aquest ritme vertiginós, no? Una mica com s'explica això, no? O no sé si hi ha eines o hi ha trucs que ens puguis dir per nosaltres poder fer aquest exercici que deies ara de parem, escoltem-nos una mica, no? Mirem-nos a veure que igual estem malament en alguna cosa i hem de demanar ajuda, no? Que ens costa una mica fer aquest pas, no?
Sí, és veritat que tothom ens passa el mateix, no? De dir que moltes vegades la vida, el ritme, la rutina et porta a un nivell d'acceleració molt, molt alt, i moltes vegades el que cal és simplement fer una miqueta d'èmfasi en què necessitem. Igual que necessitem aturar-nos quan ens trenquem una cama, a nivell de salut mental hem de fer una miqueta
el
mateix.
Passa que quan ens trenquem una cama, sí, és una aturada com obligada, no? En molts casos, perquè com que no pots caminar, no hi ha manera, és a dir, no pots avançar o has d'anar amb crosses o t'han de portar, i per tant, encara que tu vulguis o desitgis, el teu cos no t'ho permet, clar.
A nivell de salut mental ha de ser el mateix, ha de ser una preferència per dir, per exemple, aquest nivell de tristesa que és tan elevat, no em permet funcionar en la meva vida quotidiana al 100% i potser no estic rendint o no estic sent productiu o no estic sent com a mi m'agradaria, i moltes vegades hem de ficar-ho com a prioritat i dir, hem de vetllar per la nostra salut mental.
I hem de parlar. Ara parlaves de la tristesa. Jo no sé si sentiu els professionals del sector que cada vegada som una societat una mica més trista, que ens costa més doncs aparcar la tristesa i deixar-la passar?
Bueno, com les altres emocions, la tristesa està allà. El tema és que moltes vegades ens trobem, bueno, és que a nivell cultural la tristesa no està ben vista. Així com estem tots acostumats a que hem de riure, però quan fins i tot als nens li diem que estan plorant, ja està, ja ha passat.
No ploris, no?
No ploris. Hem de plorar, hem de cridar, hem de manifestar, és una manifestació dels nostres sentiments, de la nostra... I la tristesa, com la ira i com són altres emocions que es manifesten d'una manera conductual i s'han de produir. Si les contenim, el que fem és contraproduent.
Per tant, s'ha de transitar, no? S'ha de permetre que aquestes emocions transcorrin. I, però clar, com que no estem gaire acostumats, ens han ensenyat poc, no? No sé si també moltes vegades confonem tristesa amb altres coses molt més greus, no? Perquè això també passa molt, no? Que dius, ui, no, està depressiu. I potser no està depressiu, simplement està trist, no? Perquè clar, la depressió, compte que és una malaltia greu i molt seriosa, no? Una cosa entenc que és estar depressiu, l'altra està trista. No sé si això també s'ha d'ensenyar, no? D'alguna manera reconèixer si el que tens és simplement una emoció com ara la tristesa per la que hauràs de passar i allò durarà un temps i l'has d'acompanyar, o si és una cosa més greu i ja estem parlant de malaltia.
Sí, exacte, el que hem de tenir cura d'aquest etiquetatge ràpid de dir una depressió major ja és una cosa molt més greu, de veure un estadi que pugui ser una miqueta més trist, que tots oscil·lem, de vegades tenim més alta la tristesa, unes vegades més baixa, estem més content, però hem de veure quina és la freqüència que es produeix això, la intensitat d'aquesta situació, i veure si és un estadi més, això, més distímic, més una miqueta de bajona, i veure que on està el patològic.
Perquè aquesta freqüència, ara parlaves d'aquesta freqüència, no? En quin moment, per exemple, no? Una mare, no?, que veu el seu fill, no? Quina és una freqüència que dius que pots acceptar de tristesa en un fill, i quina freqüència és la que dius, compte, que aquí ja m'alerto perquè és que està trist masses vegades, no sé si a la setmana o...
Bueno, es tindria que avaluar bé, sí. Perquè es tindria que fer més en profunditat per conèixer la realitat complerta de la situació, però bueno, s'hauria de mirar a veure quina és la vida quotidiana que porta, perquè pots estar trist però continues actiu i una altra cosa és que no sortis de l'habitació, una altra cosa és que deixis de fer tot allò que possiblement tinguis ganes de fer.
Ens ha de preocupar, però, aquesta tristesa? És a dir, hem de... Faré una pregunta més, potser més forta, però perquè se m'entengui, Una tristesa mal gestionada pot conduir, per exemple, a un suïcidi?
Pot conduir, clar. Clar, és un indicador, però és veritat que hem de tenir cura perquè també el suïcidi és una situació greu, però s'ha de tenir cura de veure que estigui ben gestionada aquesta tristesa. Uh-huh. Però com hi ha altres factors, hi ha molts elements, molts indicadors que puguin arribar a aquesta situació tan greu que moltes vegades...
Per tant, hem de parar atenció a aquesta tristesa, al nostre entorn i també la nostra pròpia, no?
Sí, per suposat.
I si tenim necessitats, anar al CAP, perquè entre altres hi ha aquesta nova figura, aquest referent de benestar emocional comunitari, i clar, si aquest tractament, aquesta manera de tractar és comunitari, per tant és en grup, no sé si això també com s'explica als pacients, perquè abans parlàvem dels beneficis, no? D'aquest efecte mirall, de veure en un altre allò que tu tens, i de vegades et permet adonar-te de com estàs, o també alhora te n'adones que no ets l'únic cas, no? Que no ets una excepció, però sí, això també pot generar cert rebuig, no? De dir, jo és que no vull explicar el que em passa, o no vull compartir-ho.
Sí, moltes vegades pot succeir això, però s'ha d'intentar fer entendre a la persona que pot ser beneficiós, que es pot, però és tot un pacte mutu, és una cosa de que es parlarà, que es mirarà, i si les parts s'accepten, es pot intervindre d'aquesta manera. Si coincideixen en que no és el més adient, també es parlarà. És un procés que, tot i que no es faci una intervenció, perquè no és a nivell terapèutic, sinó és més a nivell de prevenció, a nivell d'intentar això, no? Fer un treball comú, el que es mirarà és que pugui ser benefició, sobretot. És...
No sé si sents que costarà una mica que la gent entengui aquest servei i l'accepti. Entenc que poden entendre que el necessiten, però clar, no estem gaire acostumats, no? Que des del CAP igual ens proposin, mira, escolta, vine tal dia, tal hora, que hi haurà un taller, que et trobaràs amb tantes persones, o vine una xerrada, que vull que participis, que t'anirà bé. Clar, no estem acostumats, només estem acostumats que anem al metge, ens diagnostiquen, ens donen una medicina, no? Uh-huh. I te'n vas cap a casa.
Sí, és una intervenció nova, no? És una forma d'actuar nova, i és una cosa que hem de veure també, no? La rebuda per part de la població, de la comunitat, però bueno, és com tot, és un aprenentatge. L'aprenentatge al principi pot costar, però a mica en mica, si es va establint i es va crec que pot ser molt beneficiós i que possiblement tingui molt bona rebuda si es fan coses que puguin... Uh-huh.
Déu-n'hi-do el canvi de l'atenció primària, eh? en aquest curt temps. Els professionals també ho deveu veure, això, no? Tu ets una persona jove, entenc que ets psicòleg, però has tingut experiència prèvia abans aquí, no sé si també en àmbit així comunitari o en altre tipus d'àmbit de la psicologia.
Bueno, he estat a nivell de... Ara, per exemple, l'última feina que vaig estar a la Universitat de Barcelona,
sí,
com a psicòleg, i després vaig estar també pues, a Germanes Hospitalàries a Barcelona i en diferents serveis que tenen. I bueno, ara és una cosa nova, no? Perquè és entrar ja en el CAP i veure la fe primària, no uh-huh. directament.
Sí, sí, fer atenció primària, no? Que és aquesta branca, diguem, de la salut pública, no? Que se'n parla poquet moltes vegades, però que és tan necessària, no? I que juga un paper tan vital, i no sé si d'alguna manera un paper primordial en el sentit que parlàvem abans de la prevenció, no? D'evitar que això vagi major, és a dir, per la primària passes abans d'anar a l'hospital, no?
Sí, 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 totalment. Crec que és molt important el foment d'aquesta intervenció preventiva per intentar, sobretot això, no? d'evitar, com deies abans, mals majors.
Uh-huh. Sí. Uh-huh. I d'alguna manera la incorporació de psicòlegs dins el CAP, que també és una cosa bastant rara, eh? Les generacions, si fa uns anys això era impensable, sí. que els psicòlegs, que si hi haguessin psicòlegs al CAP, no ets l'únic, a més, del CAP de Sitges, no ets l'únic, hi ha més psicòlegs, oi?
Uh-huh. Sí.
Sou un equip i ens parlen sempre quan venen d'aquesta feina transversal, no? És a dir, no sé de quina manera també es modifica una mica la feina vostra en el dia a dia, que potser abans era una cosa més del metge, arribava a la seva consulta, passava consulta, no? Diagnosticava, i ara entenc que heu d'estar en constant comunicació.
Totalment. Moltes vegades sembla que no sigui l'atenció directa, no? Però la feina que hi ha darrere de comentar situacions, de comentar, veure com podem treballar per millorar entre tots nosaltres i veure quines siguin les eines millors per proporcionar una atenció amb uh-huh. més qualitat.
Quin és l'encàrrec, el que et fa la directora del CAP de Sitges, quin és l'encàrrec que et fa? No sé si et marca objectius o et posa un encàrrec en concret?
No, de moment no. Com la figura és tan nova i és tan... I jo també, ara mateix, soc molt
que
nou.
Que acaba d'aterrar, Exacte. És que Jesús ens acaba... Quasi que ha passat primer per la ràdio que per la feina.
Sí, pràcticament, pràcticament. I, bueno, encara estem una miqueta, com diu la paraula, aterrant. Estem encara mirant quines puguin ser les intervencions que puguin ser més beneficioses uh-huh. a la comunitat.
No sé si teniu exemples propers o altres centres d'atenció primària, veïns, que hagueu pogut consultar, que hagueu pogut parlar i que ja estiguin, ja hagin tirat en marxa un àrea com la vostra i que pugueu preguntar.
Sí, sí, mira, aquí a nivell de Metropolitana Sud, sí? O de Garraf mateixament, sí? Hi ha uns companys que van començar uns mesos abans. És que la figura està pràcticament... tot arriba des de l'octubre, està funcionant, és molt recent.
Fa molt poquet.
Sí, però hi ha companys que ja estan començant amb projectes, ja estan fent xerrades amb dones o de diferents... sé també, per exemple, que es feien caminates, per això, no? Per aquests nivells de tristesa o d'inactivitat, sí? Que diguis, pues, em falta una miqueta d'activació conductual, una miqueta de... pues, s'està proporcionant. I Depèn del que es trobin cadascú a la comunitat.
Clar, això és que és curiós, perquè clar, ara igual vas al metge, li expliques la teva situació i el metge decideix que no necessites cap medicament i et deriva cap a aquest referent de benestar emocional i el que, d'alguna manera, el tractament que et marca és que t'apuntis a una caminada, no? Pel Garraf tal dia, no? I clar, fins ara no estàvem gaire acostumats que el tractament clar, fos aquest, oi?
Totalment, i això és una cosa que s'intenta fomentar i que s'intentarà portar endavant de la preinscripció social, que moltes vegades és donar a la persona aquesta preinscripció de que ha d'anar pues, a una entitat que hi ha al costat, que potser no coneix, que moltes vegades anem al CAP pel dolor crònic i està l'associació de fibromialgia al costat i no la coneixen. I moltes vegades el que nosaltres hem de dir, escolta, si està això al costat et pot beneficiar molt.
Per tant, són una mica com de guies, no? Feu una mica com aquest paper com de mediador o de guies o d'acompanyant, no? Del malalt, que no sé si encara tenim molt aquesta cultura de que quan anem al metge el que esperem és una pastilla, no?
Bueno, en tots nosaltres ens passa, que és moltes vegades la solució més fàcil i més directa. Això no s'ha de treure, i per les situacions de més gravetat la farmacologia té una importància molt rellevant, uh-huh. i és molt important, però és veritat que moltes vegades costa, el treball psicològic costa, perquè és una implicació que ha de tenir la pròpia persona, no és només prenc la pastilla i intentem veure quins són els efectes que fan. Aquí hem de formar un paper actiu en la nostra millora.
Que és un dels grans canvis que està fent ara també l'atenció primària, no? Aquesta posició, com deies ara, activa del pacient davant de la pròpia malaltia, no? Que fins ara teníem una actitud bastant més passiva, no? Esperaves que algú t'ho solucionés i d'alguna manera s'està demanant, i és que a mesura que aneu passant per aquí, per aquest espai, sento que aneu dient tots, no? S'està demanant, doncs, que sigui el propi pacient que s'impliqui en la cura, no? D'alguna manera.
Sí, sí, totalment. Hem de ser conscients de que si tenim un problema podem formar part d'aquesta millora, que moltes vegades som un actor passiu, i moltes vegades és arribar que arribi uns límits que la pastilla ho solucioni, i ara, amb una miqueta d'implicació...
I creus que estem preparats per aquest missatge? Que en general la població està preparada per aquest missatge?
Jo crec que sí, però és veritat que s'ha de començar el que deies, no? Canviar aquesta perspectiva, aquest punt de vista que teníem interioritzat, i ara s'ha d'intentar treballar en canviar aquesta perspectiva.
Clar, que potser és el gran repte, no?, de l'atenció primària ara, justament aquest canvi una mica de visió, no?, de fins i tot de manera de tractar, fins i tot de manera d'atendre, més enllà de les e-consultes, això que s'han introduït, que recordem que el CAP està obert i es pot anar i t'atenen, vull dir que l'e-consulta funciona, però uh-huh. es pot anar presencialment, però hi ha aquest altre canvi també que és prou transformador, no?, de la manera com ens han, com hem anat, de com ens hem relacionat, no?, amb l'atenció primària, amb el nostre metge de família fins ara, que és que ens relacionàvem, jo crec, d'una manera molt diferent a la com mica en mica aneu explicant aquí els professionals dels CAPs.
Sí, 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 canvia una miqueta el paradigma, canvia una miqueta la visió, i és el bo que té, que es va evolucionant, es va canviant, i sobretot per intentar millorar des de totes les vessants, des de la vessant més mèdica, des de la vessant més psicològica, des de la vessant més d'infermeria, de tots els professionals que intervenen. Uh-huh. Nutricionista també s'ha incorporat ara, i treball social, bueno, hi ha diferents branques que poden millorar.
Sí, sí, totes aquestes vessants, no?, aquestes branques, com ara deies, de la medicina, que sentia moltes vegades que eren com quelcom minoritari, no? És com que la part emocional o la psicologia la teníem aparcada, la part de la nutrició també, i al final fins a quin punt, i m'imagino que això us ho diuen també els estudis, no?, moltes d'elles són acaben sent la conseqüència que van sent malalties, no?
Totalment, sí, sí, sí. El que reflexen, bueno, és que són aquests factors de risc, no?, que fa factors de risc per desencaminar en una malaltia que pugui ser més greu. Si es fa una prevenció en àmbits saludables, en factors psicosocials que puguin ser més beneficiosos, intentar potenciar, no?, aquests factors de protecció.
Per tant, això significa, Jesús, que qualsevol símptoma que pugui tenir una persona a la casa que pugui sentir-se malament, encara que no tinc una malaltia diagnosticada, però que no se sent bé, doncs això que parlàvem abans, la tristesa, no?, que és un sentiment, és aconsellable que faci la consulta al metge? Perquè hi ha la possibilitat de que, doncs, se li ofereixi un tractament, com ara deies, no?, més aviat comunitari, un tractament que no tingui res a veure amb una medicina, no?, sinó que sigui potser, doncs, anar a un curs o anar a caminar o el que sigui, i que això pugui frenar, evitar una possible futura malaltia?
Sí, si la persona detecta que aquest malestar que pugui tenir a nivell emocional, sigui en el sentit que sigui, detecta que potser passa més sovint del que la persona pròpia considera, pot anar a atendre's per veure quina és la situació, que es pugui trobar.
Allò que diuen de que per preguntar no passa nada, per preguntar no passa res, no costa res anar, no?, a la consulta, i a partir d'aquí ja entenc que els professionals determinen si allò requereix d'un tractament o simplement d'una conversa, no?, que potser, no sé si també hi ha vegades que potser amb un parell de converses la cosa ja d'alguna manera afluixa.
Sí, sí, això es detecta, per exemple, com deia abans, Jo he estat treballant ara per la Universitat de Barcelona i on fèiem era suport psicològic a la comunitat UB. És a dir, tot el que siguin professors, doctorants, estudiants... I el que fèiem era això, no? Un suport psicològic amb, mitjançant unes trucades. El que fèiem era això, un parell d'intervencions que podia millorar, proporcionàvem eines per veure si la situació podia baixar. I hem tingut moltes persones que ens han agraït la nostra tasca perquè realment no calia d'una intervenció terapèutica més específica, més prolongada en el temps, sinó més una intervenció, un proporcionar eines i intentar que aquest nivell de malestar disminueixi.
Per tant, que de vegades amb un parell de trucades, no? I això que et proporcionen algunes eines o t'aconsellen, no et diuen vés cap aquí o vés cap allà o apunta't o prova de fer això, ens soluciona una situació de malestar emocional. No sé si és que hi confiem, potser perquè estem poc avasats al tema, no? Però confiem poc de vegades en que això funciona, i és vull dir, hi ha dades d'això, entenc.
Sí. I moltes vegades qui no t'hauràs trobat, no? Jo he anat a un psicòleg i no m'ha anat bé. Clar, però això és com tot. Jo sempre dic la metàfora de, ho sento molt, però qui no ha portat el cotxe al mecànic que no li ha fet bé? I no per això deixes d'anar a arreglar el cotxe. El portaràs a un altre i provaràs un altre. I en la psicologia hi ha moltes vessants, hi ha molts professionals que, bueno, hi ha de vegades que en diferències individuals de la pròpia persona encaixes més o no. Això el pacient i el propi terapeuta ha de veure quin connecta més amb qui i però s'ha de vetllar per aquesta salut mental.
I que si no connectes amb un, entenc que hi ha més d'un, És a dir, que al final també passa per aquí la qüestió, no? Que és a dir, òbviament s'ha de connectar, perquè si has de tenir la capacitat de poder-li explicar coses, no? O malestar, doncs has de tenir un cert feeling, com aquí diu, però vaja, que no hi ha un, que n'hi ha molts i s'ha d'anar a trobar. Jesús Fleta, psicòleg, el nou referent de benestar emocional comunitari del CAP de Sitges, que té aquest nom així tan rocambolesc, però bàsicament, pel que ens ha explicat, és una persona que s'encarregarà d'atendre aquelles persones que a nivell de salut mental puguin tenir algun tipus d'afectació, però de manera comunitària, és a dir, de manera més o menys grupal i amb mètodes que estem poc acostumats, que no passen necessàriament per la pastilla, que poden ser un taller, una teràpia, una xerrada, o fins i tot una excursió. Van vostès al metge i ara els hi diuen que el que han de fer és anar a caminar. Què els sembla? No està mal. Home, millor que pastilla segur que és això. Millor que pastilla segur que és. Per tant, entenc que és un psicòleg que li toca també fer exercici de tant en tant, eh?
Bueno, de vegades
has estat preparat per moltes altres coses més enllà d'estar darrere una taula, no?
S'ha d'intentar estar preparat pel que vingui.
Pel que pugui venir. Jesús, moltes gràcies per haver vingut avui aquí a la ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres per proporcionar aquest espai i moltíssimes gràcies.
Vinga, seguirem parlant.